Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El ple del Parlament ha ratificat aquesta tarda els objectius polítics de la declaració del 9 de novembre de 2015 d'inici del procés independentista i que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional. Ho ha fet amb el suport de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, que s'han posat d'acord per modificar el text i l'abstenció dels comuns en alguns punts, mentre que han votat en contra en el de la ruptura amb l'Estat, això els comuns. Ciutadans, PSC i PP no han votat, tot i que s'han quedat a l'hemicicle. D'altra banda, el president Quim Torra ha dit aquest matí, també en sessió parlamentària, que proposarà a Pedro Sánchez una segona reunió a la tardor al Palau de la Generalitat. Ha estat en la sessió de control en què el president de la Generalitat també ha agraït a l'executiu espanyol poder parlar de tot. Dels 46 punts de les demandes d'inversions i incompliments de la llista plantejada per Artur Mas, ha dit que s'hauran de tractar en comissions bilateral i mixta. L'oposició ha demanat un cop més a Torra que aparqui el procés i baixi, han dit, al terreny de la política real. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Valtònyc, que ha quedat en llibertat després de declarar aquest matí a la justícia belga i aquesta tarda en una compareixença pública a Brussel·les ha dit que és lliure i que ho pot dir content perquè ara faria 2 mesos, ha afegit, que seria a la presó. En una carta publicada al diari La Vanguardia, el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, es dirigeix al papa Francesc per suplicar-li un posicionament sobre els presos independentistes. Capdevila demana una paraula de reconeixement i ànim als reclusos, a més d'una condemna, diu, del que titlla de maniobres pseudojurídiques i violències policials per part de l'Estat. També el diputat, que es declara catòlic, demana que els pastors catalans i espanyols siguin orientats pel papa en aquestes qüestions. Destaquem en plana cultural que es fa a les 10 d'aquesta nit a l'Auditori Parc del Castell de Peralada a l'Alt Empordà, un concert amb diverses veus solistes i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Interpretaran en el marc del Festival Castell de Peralada 2018 el Rèquiem de Verdi. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93 409 2777, 93 409 2777. O envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratori Ismael. La manera més fresca de passar l'estiu? Amb un bon concert de veneres?
Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
Aquest estiu, cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups de veneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert de veneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Gronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella venera.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, penúltim programa de la temporada i el dediquem a parlar del Sense Sostres i del Housing First. Què és? Doncs avui coneixeran aquesta paraula, aquest concepte que s'ha popularitzat en els darrers anys a nivell internacional i que fa referència a una nova manera de tractar els sense sostres. També parlarem de la bombolla immobiliària que viu a la ciutat de Barcelona amb l'Albert Sales. Ell és professor de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de l'Ajuntament de Barcelona. I també a la tertúlia comptarem amb la Maria Eugènia Pons de Gironella, que és advocada i professora de Dret Civil, amb l'Ignasi Rafel, enginyer i headhunter, i amb el Miquel Vilares Pujol, enginyer i membre del patronat Acció Solidària contra l'Atur. Com sempre, els controls tècnics, el Jordi Carretero, i a la producció, la Mireia del Pozo. Ja saben que el Plusvàlua és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'Obra Social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Vinga, va, entrem en matèria. Albert, molt bon vespre.
Hola.
I benvingut al Plusvàlua. Anem a parlar del sense sostre d'aquí de Barcelona i d'aquest concepte que jo feia referència al principi, el Housing First, si et sembla. Anem a definir-lo primer, perquè jo crec que a partir d'aquí podrem tractar una mica la problemàtica del sense sostres.
Sí, a veure, a grans trets, Housing First és un model d'intervenció social amb persones que viuen al carrer, que consisteix en proporcionar un habitatge directament des del carrer fins a un habitatge on la persona pugui considerar que està a casa seva i a partir d'aquí proporcionar el suport social. Uh-huh. I intenta trencar una mica amb el model d'intervenció clàssic consistent... Sí, habitualment s'espera de les persones que dormen al carrer que en algun moment o altre acabin entrant en algun centre residencial, el que la gent coneix com albergs, i dintre d'aquest alberg rebin un suport social, vagin refent la seva vida i finalment en algun moment aconsegueixin accedir al mercat de l'habitatge. Uh-huh. Gràcies al suport social i al seu propi treball personal, no? Amb el Housing First capgiraríem el model d'intervenció i el que buscaríem és que la persona sortís del carrer directament per estar a casa seva i l'equip social li presta la seva atenció a partir d'aquest refer, això que considerem la llar, no? Uh-huh. L'espai on un se sent a casa. No?
És a dir, que es fa com tu deies al revés i comencem amb el final, que és la dotació d'una casa a la persona que no té una llar, un sense sostres. Això s'està aplicant ja a Barcelona?
Això s'està aplicant a Barcelona. Hi ha algunes entitats que han començat projectes de Housing First. L'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa un projecte pilot el 2015 amb 50 habitatges. I la idea, en el cas de la ciutat de Barcelona, és que creixi el projecte com en moltes altres ciutats europees.
Mm-hmm. Perquè quan una persona sense llar entra a un pis a través del Housing First, quant temps pot estar en aquest pis?
És casa seva.
És per sempre.
Això trenca la lògica dels serveis socials. Els serveis socials estan pensats per donar suport a una persona en un moment de la seva vida en la que pateix un trencament, i per ajudar-la i acompanyar-la cap a l'autonomia personal. Mm-hmm. Per tant, els serveis socials, per definició, i segons marca la legislació, la llei de serveis socials, són serveis temporals. El Housing First trenca aquesta lògica i per això ara està en l'àmbit de les experiències pilot, perquè quan a una persona se li proporciona una llar, se li diu això és casa teva, i això és casa teva fins que tu consideris que ho ha de ser. Per tant, Housing First el que busca és donar-li estabilitat a aquella persona i que no tingui un límit temporal en ment que li impedeixi doncs, refer la seva vida amb autonomia, amb llibertat, amb tranquil·litat.
Però pago un lloguer? o com, diguéssim, com viu en aquest pis. Aquest pis és algú. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, doncs deuen ser municipals.
No. I aquí és, aquest és un dels grans reptes de l'aplicació del Housing First a la ciutat de Barcelona. Barcelona té un mercat de l'habitatge especialment dur.
Uh-huh. En parlarem, del mercat de l'habitatge, uh-huh, que tenim per aquest programa i per diversos, també.
Llavors, el projecte pilot de Housing First de la ciutat de Barcelona es posa en marxa amb pisos de mercat privat. Uh-huh. És a dir, les entitats que el gestionen, és un projecte de l'Ajuntament gestionat per entitats, per Sant Joan de Déu Serveis Socials i per Suara i Sant Pere Claver. Les entitats que gestionen aquests serveis en el seu moment van haver de llogar els pisos a mercat privat. Uh-huh. I els van començar a llogar just abans de que pugessin els preus de manera desorbitada, com ha passat en els darrers 3 anys, no? De manera que el lloguer és un hàndicap al manteniment i a la sostenibilitat del programa. Això és un primer punt.
O sigui, que són els que treballen a l'Ajuntament són pisos de particulars que estan llogats.
Exacte, efectivament.
Però, clar, el lloguer també té una data de caducitat.
Clar,
i aquí
gràcies.
Hi ha amb la llei actual són 3 anys que es renegocia el preu.
Efectivament. Gràcies a la llei d'arrendamientos urbanos, cada 3 anys s'acaba l'estabilitat. Per tant, torna a ser responsabilitat dels serveis socials municipals garantir-li a la persona l'habitatge. Uh-huh. Per sort, això és un projecte pilot del que s'han d'extreure aprenentatges. Housing First, en la modalitat nord-americana o canadenca, juga amb llogar pisos a mercat privat. A Europa, tenint en compte com estan les dinàmiques de funcionament dels mercats immobiliaris a les grans ciutats europees, els països on està tenint èxit, Housing First s'aplica en pisos de propietat pública. Uh-huh. El cas paradigmàtic és el de Finlàndia, on el desplegament del Housing First és molt important, on s'utilitzen polítiques de provisió d'habitatge a col·lectius vulnerables de manera massiva, és un 30% del parc de l'habitatge, i el parc, aquest 30% és de propietat pública o social, o d'entitats, fundacions, etc., que ho utilitzen per usos socials. Uh-huh. En el cas de la ciutat de Barcelona, el gran repte seria ampliar el Housing First en parc públic, amb un parc públic que avui per avui en aquesta ciutat i per la deixadesa de les polítiques d'habitatge de les darreres dècades és molt limitat. Uh-huh. Estem en un parc públic d'un 1,5%. Uh-huh. Amb aquest parc públic és molt difícil que puguem alliberar habitatges per diferents usos amb col·lectius vulnerables. Per tant, s'ha de intentar suplir la mancança en mercat privat mentre es va generant mercat públic.
I qui paga el lloguer?
El lloguer el paguen els serveis socials fins que la persona obté...
L'Ajuntament.
Sí, fins que la persona obté uns ingressos i paga una part proporcional que mai pot superar un 30% dels seus ingressos. Uh-huh. La qüestió és, un cop més, un altre dels reptes de la sostenibilitat d'un programa Housing First a Catalunya o a l'estat espanyol és que el nostre sistema de protecció social és un sistema molt dèbil. Llavors, països com Finlàndia proporcionen un habitatge a una persona que ha sortit del carrer, a través del suport social que rep aquesta persona, finalment acaba cobrant una renda garantida de ciutadania d'uns 800-900 euros mensuals i amb això paga el lloguer. Per tant, el proveïdor d'habitatge acaba recuperant els diners i la seva inversió és sostenible en el temps. En el cas de l'estat espanyol, en el cas d'altres països de l'Europa mediterrània, on el sistema de protecció social és relativament feble, una persona que hagi sortit del carrer pot aspirar, com a molt, a acabar cobrant una pensió no contributiva de 300 i pico euros, una RAI, alguna ajuda molt subsidiària, molt, molt petita, que no li permet pagar lloguer. Mm-hmm. Per tant, un cop més, un programa Housing First aquí o està dotat d'habitatge públic amb el que destensionem aquest preu del lloguer i, a més, rep suport públic per pagar el lloguer o difícilment és sostenible.
Uh-huh. Albert, estic segur que molts oients tenen dubtes. Jo els intentaré preguntar. Un dubte que estic segur que molts oients tenen. Vale, hi ha un sense sostre que no té casa, li oferiu una casa gratuïtament, llavors la gent que no tingui casa, que no pugui accedir, dirà, bueno, jo em faré sense sostre perquè sé que al final tindré una casa pròpia.
I és una pregunta... Segur
que aquesta pregunta tothom te l'ha formulat.
És una pregunta absolutament pertinent. El Housing First no és la solució al sensellarisme. No és la solució a que hi hagi persones al carrer. Cap administració pot posar-se a dotar d'habitatge a qualsevol persona que estigui dormint al carrer. No serveix per això i crec que genera una certa confusió quan es simplifiquen els missatges. no funciona així ni aquí, ni a Nova York, que és on es va posar en marxa per primera vegada, ni a Finlàndia.
La persona...
No, ni tan sols això. El Housing First és una eina per combatre el sensellarisme crònic. O sigui, serveix per donar solucions de vida a les persones...
Que no tenen una altra opció, no?
Que porten molts anys al carrer amb problemes molt greus que els impedeixen normalitzar la seva vida. Normalment, l'acumulació de patologies mentals i d'addiccions. Per tant, el Housing First serveix per donar atenció a una part molt petita de les persones sense sostre.
I com es controla que no l'utilitzin doncs, gent que tingui molta jeta, perquè m'entenguis? Que potser tingui uns ingressos que potser no siguin molt elevats.
Perquè la derivació...
Perquè directament el pis me'l deixen gratis.
Però és que la derivació cap a programes de Housing First la fan equips professionals. A la ciutat
de... cada cas, suposo, no?
Sí, a la ciutat de Barcelona no hi ha ni una sola persona que dormi al carrer durant un temps determinat. O sigui, una cosa és dormir al carrer un dia o dos, però una altra cosa és portar una sèrie de temps al carrer que no hagi entrat en contacte mai amb el servei d'educadors de carrer i d'intervenció social a l'espai públic de l'Ajuntament. Tenim uns equips professionals que són exemplars a tota Europa. De fet, anem a explicar com treballem al carrer a la resta d'Europa i es copia el model de Barcelona. Per tant, tenim una sèrie d'educadors i educadores socials amb uns equips de suport de salut mental que valoren els casos i utilitzen aquest programa per treure del carrer a les persones amb una llarga trajectòria. A més, és que els coneixem tots. Els coneixem educadors i educadores, gent que ha fet treball de camp. Jo, com a investigador, abans de donar un cop de mà a l'Ajuntament, ja coneixia aquests casos perquè ja havia fet carrer, perquè són persones que coneixem des de fa molt de temps a les que intentem donar sortida per aquí. Però insisteixo, el Housing First serveix per això. La solució al problema del sensellarisme que tinguem gent al carrer no és el Housing First. La solució és que hi hagi habitatge assequible, la solució és poder donar sortida a la intervenció social que es fa en els centres residencials. Avui tenim els centres residencials amb una rotació molt baixa. Per què? Perquè les persones estan en un centre residencial, en un alberg, i no, fins i tot quan troben feina, no poden sortir del centre perquè no poden llogar ni una habitació. Aquest és el gran problema que genera que tinguem gent dormint al carrer. Ara mateix hi ha diferents centres residencials de la ciutat de Barcelona que estan plantejant i replantejant constantment el debat de la flexibilització dels horaris, de com ho fem per ajustar els horaris a les necessitats de la feina, de la gent que tenim allotjada...
I que té feina.
Que té feina.
I que no pot pagar-se un lloguer.
No es pot pagar ni una habitació.
És que les habitacions costen ja una mitjana de 400-500 euros.
Que és el que cobra una persona que està en un centre i li ofereixen una feina d'ajudant de cuina en un restaurant o de vigilant nocturn en un pàrquing. I la persona torna emocionadíssima al centre, diu, tinc una feina, però és que amb aquesta feina... se me'n va tota l'habitació. I llavors, al servei social, s'hem de tramitar coses com el menjador social. Llavors, tens persones que intenten tenir una vida autònoma, que intenten
treballant.
Refer la seva vida, refer-la després d'haver passat pel trauma de viure al carrer i que necessiten suport constant perquè es troben treballant a mitja jornada, de vegades fins i tot a jornada completa, i no es poden permetre una habitació. Llavors, les solucions al sensellarisme passen per combatre l'exclusió del mercat de l'habitatge. El Housing First, insisteixo, és una eina d'intervenció social amb una part petita de la població sense sostre. La part més vulnerable, la part més fotuda, la part que acumula més problemàtiques, d'acord? Però és una part petita. Perquè la major part de les persones que passen pels carrers de Barcelona, que dormen als carrers de Barcelona, són persones que tenen problemes principalment socioeconòmics. Que si es perpetuen al temps la problemàtica, poden acabar amb problemes de salut mental, amb addiccions... Però en aquests moments són problemes principalment socioeconòmics.
Ara parlem del mercat immobiliari, de com està doncs, l'habitatge a la ciutat de Barcelona i també a l'àrea metropolitana, però abans anem a recordar una cosa, perquè tu portes dient que hi ha gent que està al carrer de manera crònica. És molt difícil sortir... del carrer, no? Quan acabes sent un sense sostre i ja portes un determinat temps sent-ho, és molt difícil perquè costa molt que et donin feina, els amics els perds, no sé si el caràcter també es deu complicar, perquè és molt difícil dormir cada nit a un caixer i tenir por contínuament de que et robin, és que no descanses.
Efectivament, o sigui, la vida al carrer és perjudicial per la salut física, per la salut mental, per les xarxes relacionals. Una persona que acaba al carrer ha esgotat moltes oportunitats. És a dir, en molts casos, el trencament de xarxes socials ja ve d'abans. Jo em quedo sense habitatge, em quedo sense possibilitats de fer la meva vida, passo per casa d'un amic, passo per casa d'un altre amic, es generen tensions, passo per casa d'un familiar i finalment acabo al carrer. I quan acabo al carrer ja he anat trencant llaços amb familiars, amb amics, li dec diners a gent, m'he discutit amb tota la família, i un cop acabo al carrer probablement ja el meu estat d'ànim ja no és el que era. Les meves ganes de fer front a les dificultats ja no són les que eren. Poc a poc vas normalitzant una situació que al principi és excepcional. Cada dia que passa, cada setmana que passa al carrer, és més difícil que aquesta persona pugui recuperar la seva autonomia personal.
Mm-hmm. Anem a parlar del mercat immobiliari. Està fumut, a Barcelona?
Sí, és que no? És un mercat... És que col·locar una necessitat bàsica com l'habitatge sota condicions de mercat comporta que passin aquestes coses, no?
Mm-hmm. Els preus estan desorbitats, cada cop pugen més, el lloguer està pels núvols, cada cop s'estanem més a la segona corona de l'àrea metropolitana, tenim també la problemàtica del turisme... Què es pot fer?
De la mateixa manera que no hi ha una solució, no hi ha la solució màgica al sensellarisme, o al fet de que sortim al carrer i veiem gent dormint al carrer, no hi ha cap solució màgica, no hi ha una política pública que s'aplica i soluciona un problema. Amb el mercat de l'habitatge és el mateix. Llavors, podem començar a discutir sobre els pisos que tenen els bancs, sobre la regulació dels preus dels lloguers, sobre el parc públic, i cadascú es concentra en la seva solució.
Hi ha de ser una cosa, diguéssim, conjunta.
Ha d'haver una combinació de polítiques públiques que ens portin a intentar limitar aquesta escalada de preus. D'entrada, Barcelona i tota Catalunya parteix d'un dèficit estructural d'habitatge de propietat pública. Durant dècades el que hem estat fent és construir habitatge públic per posar-lo a la venda.
Uh-huh.
I això és un error garrafal. Sí, posem, generem parc públic, el posem a la venda i el perdem de les mans públiques i del control públic. El parc públic ha de servir per proveir el mercat de lloguer. Mm-hmm. Un lloguer protegit i un lloguer que permeti que s'ampliï la capacitat de la gent d'accedir a un habitatge assequible. Per tant, per una banda, una política essencial seria l'ampliació d'aquest parc, del parc d'habitatge públic per lloguer.
Mm-hmm.
Una altra possible
manca
política...
Manca terreny, també, a la ciutat de Barcelona, no? O com...
Clar, però és que hem de tenir una visió metropolitana. A la ciutat de Barcelona el terreny és el que és. Som una de les ciutats més denses del món. Barcelona té una densitat de població de 16.000 habitants per quilòmetre quadrat. Madrid, per agafar un referent, té una densitat de població de 4.000 habitants per quilòmetre quadrat. Per tant, Barcelona és una ciutat densa i és una ciutat amb unes complexitats que es deriven d'aquesta densitat, també.
Tenim una muntanya que fa frontera, vull dir, no? El mar...
És una ciutat extremadament atractiva per venir a viure, per les inversions, etc, etc, però que alhora té unes limitacions físiques evidents. Llavors, o creixem cap al mar o tenim complicat. Llavors, Barcelona té poc terreny, però malgrat tot hi ha possibilitats d'ampliar el parc públic d'habitatge i malgrat tot hi ha possibilitats d'ampliar no només el parc públic sinó el parc social d'habitatge. Perquè no tota la propietat d'habitatge per usos socials ha de ser de l'administració pública.
Mm, poden haver-hi associacions, fundacions...
Ara mateix una de les problemàtiques que pateixen les organitzacions socials que presten serveis basats en l'allotjament i l'habitatge és que els seus programes estan en entredit perquè no poden pagar els lloguers. Per posar un exemple que tothom entengui, una entitat que es dediqui a prestar atenció a persones que surten de la presó, per exemple, i que tingui pisos compartits a la ciutat de Barcelona, ja s'està plantejant a on col·loca aquests pisos compartits perquè la ciutat de Barcelona no serà.
Mm-hmm.
Si tens el pis que estàs mantenint amb un lloguer de 900.000 euros i quan s'acaba el contracte te n'estan demanant 2.000. Llavors, el propi programa social no és sostenible. Hi ha algunes temàtiques que són fàcilment traslladables a fora de Barcelona, però hi ha altres que no. Hi ha modalitats d'atenció que s'han de prestar a prop d'on estan les problemàtiques. En el cas de les persones sense sostre, per exemple, com més a prop es presti al servei d'on està la persona, més facilitat hi ha de que la persona tingui el que diuen els treballadors socials, adherència als programes, i no acabi abandonant.
Mm-hmm.
Llavors, necessitem pisos per ús social. Si les entitats veuen que ha marcat que el lloguer no els hi serveix com a possibilitat, potser s'han de plantejar muntar associacions de segon nivell, muntar associacions d'habitatge, mm-hmm, per adquirir habitatge i generar patrimoni.
Sigui. Mm-hmm.
Llavors, l'objectiu hauria de ser que a la ciutat de Barcelona arribéssim a tenir un parc d'habitatge d'ús social.
Mm-hmm.
No necessàriament de propietat pública. Pot ser propietat pública, pot ser propietat privada associativa.
Mm-hmm.
Per tant, aquí tenim molt de terreny per recórrer.
Aquesta és una branca. L'altra, com ho dèiem, ara que estem al mes de juliol, és el turisme, els pisos turístics. No sé fins a quin punt l'erupció d'Airbnb ha fet pujar els preus del lloguer.
Bueno, hi ha estudis contradictoris sobre el tema. El sentit comú ens porta a pensar que un propietari d'un pis que pot extreure un rendiment de 1.000 euros la setmana, és normal que es plantegi col·locar el seu pis com a pis turístic.
Però aquesta no era la finalitat en si d'Airbnb, perquè Airbnb va néixer per compartir el teu pis.
Sí.
O sigui, és la idea. Després, òbviament, un cop feta la idea, l'aplicació és molt...
Però és que els mercats no tenen ètica ni moral. Els mercats són mercats. I, a més, el mercat és una institució social molt útil a l'hora d'externalitzar la ètica i la moral, a l'hora, uh-huh, de deixar-la en mans d'equacions matemàtiques.
Però tot això s'hauria de regular. I pregunto, s'hauria de permetre que si algú...
Però
a la que
ja arribem, està regulat.
Arribem al mes de juliol i vol llogar el seu pis quan se'n va de vacances, ho pugui fer? Només aquella setmana. Bé, em vaig fer uns diners extres, que és, en el fons...
Pel que servia
Perquè Airbnb va néixer. És compartir el meu pis o compartir aquella habitació. Això avui en dia no es pot fer. No està regulat.
Si el teu
pis
és de propietat, bueno, no. Si no el tens registrat com a pis turístic, no.
I no el pots tenir perquè no donen llicències, que no es tracta d'un pis.
Però d'altra banda, hi ha moltíssims pisos a la plataforma Airbnb,
mm-hmm,
que no tenen llicència de pis turístic.
Sí.
Moltíssims.
Sí.
Llavors, les regulacions serveixen si els mecanismes de control són capaços de fer complir les regulacions. Si tu tens una regulació, però no hi ha un mecanisme de control que sigui capaç de fer-la complir, aquella regulació és paper mullat.
Uh-huh.
I això ens succeeix amb la capacitat d'inspecció que pugui tenir el propi ajuntament o altres administracions públiques. Succeeix el mateix amb el mercat laboral. Jo fa una estona t'estava dient, hi ha persones que surten d'albergs per persones sense sostre, ells dormen a l'alberg i surten a treballar. I estan cobrant 450-400 euros per una jornada completa. I hi ha gent, hem conegut casos des de serveis socials, de persones que estan fent vigilàncies nocturnes a pàrquings, per exemple, a jornada completa i cobrant 400 euros. Quin mecanisme s'estableix de control perquè aquestes condicions laborals es puguin donar a la ciutat de Barcelona? On és la inspecció de treball?
Mhm.
Què podem dir-li a aquella persona? No, rebutja aquesta feina perquè t'estan explotant. I et diu, és la primera feina que tinc en molts anys. I a més és el que em dona esperança de poder sortir de l'alberg i de muntar-me la vida pel meu compte, de per fi ser autònom. Una altra cosa és quan a la persona li van avançant els mesos i se n'adona que amb allò no és capaç ni de pagar-se una habitació. Llavors es desmoralitza.
Mm-hmm.
Però en un primer moment, què li has de dir a la persona? No, no agafis una feina on t'explota.
La culpa no és seva.
Doncs això és exactament el mateix. Les regulacions existeixen en molts àmbits de la nostra vida. La capacitat de fer complir aquestes regulacions.
Mm-hmm.
Les lleis i les matemàtiques ens serveixen per orientar-nos una mica a la vida, però la vida social és molt més complexa que les lleis i les matemàtiques.
Albert, què et sembla si donem pas a la tertúlia? Que intervinguin també els contertulians i tots plegats parlem del sense sostre, de la bombolla immobiliària i d'aquell concepte que jo personalment avui l'he pres, el housing first.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Saludem a la Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i professora de dret civil. Maria Eugènia, bon vespre.
Bon vespre.
I benvinguda al Plusvàlua.
Encantada.
A l'Ignasi Rafel, enginyer i headhunter. Ignasi, molt bon vespre.
Què tal? Bon vespre.
Ara preguntaré, per començar, una cosa que m'ha dit a l'Albert i m'ha fet pensar. Miquel Viladas Pujol, enginyer i membre del Patronat d'Acció Solidària contra l'Atur. Molt bon vespre, també.
Hola, bon vespre.
Ignasi, és possible que hi hagi gent que cobri 400 euros? És headhunter, treballa amb el mercat laboral amb una jornada completa. Com és possible? 400, 450, 500 euros? No és ni el mínim interprofessional.
No, exacte, és el que deia l'Albert. Està passant, sí, hauria de passar. No. És lògic, depèn de les sabates en la que et posis. Jo entenc perfectament el que diu l'Albert. Una persona que no té feina i té aquesta oportunitat per 400 euros, doncs l'agafarà, no... entre altres coses, perquè si no l'agafa ell, l'agafarà el senyor del costat. Per tant, no solucionarem el problema. El que, com deia l'Albert, aquí hi ha mecanismes i la inspecció de treball, que està per això, doncs tindria que ser el que regulés, vigilés, que això no passi, perquè és que 400 euros per una jornada completa no arriba ni de lluny al salari mínim interprofessional. Llavors, això no... Que passa? Doncs segur, perquè si l'Albert ho diu, és que segur que sí. Que hauria de passar? No, i evidentment s'ha d'anar contra això.
Maria Eugènia, no sé què n'opines del Housing First.
Bueno, jo trobo que és fantàstic, que està molt bé, que és una solució en extrem, en l'extrem final de la cadena de tot el que es tindria que haver fet abans i no es va fer. I sobretot pensar que això, que el dret a l'habitatge és un dret reconegut. Ja des de la Declaració Universal dels Drets Humans, en l'article 25, que donava d'ella, que era un dret fonamental. També la Constitució espanyola, en l'article 47 també ens ho diu. També l'Estatut del 2006 d'aquí a Catalunya també ho diu. I sembla mentida com és un dret que, al no ser considerat fonamental dintre de la Constitució, no té els mecanismes, no s'ha desenvolupat legislativament com es tindria que haver desenvolupat, i això tenim el que tenim ara. D'alguna manera, estem defensant el que es tracta de la dignitat humana. Vull dir, i la dignitat s'ha de defensar en dos aspectes fonamentals. Un, que és, primer tot, de tot, a l'educacional. Aquesta persona que està en el carrer se li ha de donar l'oportunitat de fer-se responsable de si mateix d'alguna manera, que és molt important. I l'altra, la solidària. Una mica el que deien... sembla que eren Sócrates, jo no recordo, però deia jo, no? Jo he lluitat per la llibertat per estar entre lliures, no? Vull dir que, d'alguna manera, hem de garantir que tothom tingui dret en aquest habitatge. I m'ha agradat molt el de Finlàndia, perquè precisament vaig estar mirant el tema aquest de Finlàndia i realment és així, però és que, a més, Finlàndia ha fet un canvi radical. El que ha fet és la prevenció, ha demanat un compromís polític a llarg termini, cosa que és molt important, que aquí no tenim un compromís polític a llarg termini, això és fonamental. Llavors, ha fet
aquí
una prevenció...
Aquí tot ho fem a curt termini, no? Llavors s'hauria de fer un plantejament global.
Exacte.
A 20 anys, 50 anys vista.
I desenvolupar aquest... O sigui, nosaltres tenim els principis que defensen el dret a l'habitatge. Està a tots els estatuts, vull dir, està a tot arreu, però no hi ha una llei que desenvolupi això ni que garanteixi això. Només una dada que crida molt l'atenció, no? Entre el 1985 i el 2016, les places d'albergues van passar de 2.121 a Finlàndia a 52, perquè es van convertir en petits pisos per aquestes persones. El fonamental a Finlàndia va ser que van fer un programa de detecció abans que aquesta gent acabés al carrer. Tenim que pensar que fa... em sembla que va ser el mes de maig... que aquí a Barcelona, en una nit, es van comptabilitzar 3.500 persones que dormien en els caixers. 3.500. Vull dir que, d'alguna manera, no tenim que arribar aquí.
Abans de donar pas al Miquel, no sé si vols dir alguna cosa, Albert.
Sí, un aclariment molt ràpid. 3.500 persones sense llar a la ciutat de Barcelona. Però com a sense llar entenem no només les que dormen als carrers. Al carrer dormien unes 1.000 persones. No arriba a 956.
Els que estan també a albergs també es comptaven.
Però, exacte. Les persones que dormen en albergs també són persones sense llar, per això també les contem.
Ah, també les conteu sense...
Sí, perquè són persones sense llar perquè no tenen llar, estan dormint en un alberg. Llavors, quan surt la xifra de 3.500, és la xifra de les persones ateses aquella mateixa nit en tots els recursos de la xarxa d'atenció a persones sense llar, que això inclou els recursos municipals i els recursos d'entitats privades, i les persones que estan al carrer. Per tant, són unes 1.000 al carrer, més unes 2.500
ateses. Cada nit a Barcelona dormen a caixers de la ciutat.
A caixers, bancs, diferents espais, i aclarir també que al llarg de l'any, si comptéssim totes les persones que en algun moment o altre han dormit al carrer de Barcelona al llarg de l'any, segons l'equip d'intervenció social a l'espai públic de l'Ajuntament, en surten unes 2.300. Mm-hmm. Per tant, hi ha una gran rotació.
Mm-hmm. Miquel, no sé què n'opines tu del Housing First, d'aquest concepte que avui ens ha explicat l'Albert.
Bueno, jo també és un concepte que no coneixia, però el que entenc, per lo que si ho he entès bé, que és un concepte que va adreçat a poques persones, en el fons, no m'he dit, no? Vull dir, important, perquè són persones que segurament, si no és a través d'aquest tipus d'ajudes, doncs no recuperarien mai la seva autonomia personal, però que estem parlant de poques persones. Jo crec que el problema de l'habitatge és més ampli que aquest, no? I no sé per què sentint-lo... jo crec que, i que consti que jo no sóc especialista, o sigui que el que dic a lo millor no respon a la realitat, però jo tinc la impressió que és un problema que a mesura que la societat ha anat d'alguna manera creixent, anem a dir econòmicament, el problema, anem a dir, ha anat a pitjor. És a dir, que als anys, jo ara recordo els anys 50, que hi havia una cosa que es deia l'obra social de la Caixa d'Estalvis, avui és la Fundació Bancària La Caixa, que la principal activitat que feia era la construcció de pisos socials. I estem parlant dels anys 50.
Mm-hmm.
Ara, si pensem en aquest tema, segurament hi ha poques entitats que es dediquin a construcció de vivenda social, anem a dir, no? I, en canvi, la societat en general és molt més rica que en aquella època, no? O sigui que penso que hem anat enrere amb aquest tema.
Mm-hmm. Albert, que veig que apuntes molt.
Sí, no estic totalment d'acord, però no pel vincle amb el creixement econòmic. El creixement econòmic es pot gestionar de moltes maneres. La qüestió és que hem decidit, com a societat, o les societats occidentals han decidit, que l'habitatge és un producte d'inversió. I aquest és el gran drama. El 80% de la pobresa de Barcelona està causada per les dificultats d'accés a l'habitatge i per la quantitat de diners que destinem les famílies a pagar l'habitatge. Per tant, no és tant una qüestió de que el creixement econòmic fa que cada cop tinguem més gent dormint al carrer, sinó hem decidit, com a societat, que l'habitatge no és un dret, sinó un bé d'inversió. I jo, lligant les dues intervencions, volia comentar una cosa sobre Finlàndia. De Finlàndia podem aprendre moltes coses. Jo crec que la principal és que hi hagi persones dormint al carrer no és un problema d'espai públic. És la conseqüència de la fallida de moltes coses, no? Abans ho apuntaves, serveis socials, serveis sanitaris, sistema de protecció social, i és la fallida que s'evidencia a les grans ciutats. La gent es mou des de les petites ciutats per falta de recursos, perquè no hi ha uns serveis socials que puguin cobrir aquestes necessitats, cap a les grans ciutats. I això es dona a París, Berlín, Londres, Madrid, Barcelona, Milà. Si ho utilitzem com una arma política per parlar de la gestió municipal, estem cometent un greu error conceptual, però a més no estem ajudant gens a la solució del problema. Cal un pacte de país per dir això és una prioritat, l'accés a l'habitatge és una prioritat i la situació de les persones que veuen vulnerat el seu dret a l'habitatge de manera més flagrant també és una prioritat. I això és el que va fer Finlàndia fa 29 anys. I a més va fer una aposta per la creació d'aquest parc social d'habitatge que va substituint progressivament als sistemes d'atenció social basats en l'allotjament, que no l'habitatge.
Uh-huh.
Per fer això, necessites consens social i el necessites molt més enllà d'una ciutat. Llavors, a mi em fa molta gràcia cada vegada que es parla de la situació del sensellarisme referint-se a Barcelona com si fos una illa. Barcelona, en els seus centres de primera acollida per persones sense llar, en la primera part del 2018, ha atès el 50% de les persones que ha atès procedien d'altres municipis. El 50% portava menys de 3 mesos als carrers de Barcelona quan se'ls va atendre. Per tant, necessitem polítiques de país com a mínim, perquè una ciutat no és una illa que gestiona la pobresa dels seus habitants. Una ciutat gestiona les problemàtiques que atreu com a capital d'un país.
Uh-huh. El sensellarisme és una problemàtica, però la problemàtica engloba tot el tema de l'habitatge. Ignasi Rafel, no sé si tu algun cop has pensat com es podria solucionar aquest augment desmesurat de lloguer, aquesta manca d'habitatge. L'Albert ens parlava de construir més pisos socials, però no que siguin propietat ni municipal, ni pública o autonòmica o estatal, sinó que siguin també de fundacions, entitats que vulguin, doncs també com ens deia el Miquel Vila d'Espujol, antigament d'obres socials o de fundacions. Mm-hmm.
A veure, jo aquí ho veig amb una doble perspectiva. O sigui, per una banda, el tema del dret a l'habitatge és un dret i hauria de ser contemplat com a tal.
Ens ho deia la Maria Eugènia, no? Ens ha recordat que està a la Constitució Espanyola, a l'Estatut... Uh-huh.
De tota manera, a mi el que m'ha agradat de l'Albert és que, doncs, bueno, evidentment, amb aquest plantejament social, amb aquest plantejament de sensibilitzat per la situació d'aquestes persones, ell és molt conscient de que hi ha un mercat. I aquest mercat existeix, i aquest mercat potser s'ha de regular, però que funciona amb unes lleis d'oferta i demanda. Quan diem que una persona prefereix vendre a llogar el seu pis una setmana per 1.000 euros en comptes de llogar-lo amb una altra persona... Dius, és que no estem pensant que això és un banc. Això és un senyor que té un pis, que té un seu sou i que és una... O sigui, no són grans corporacions, són els individus que també funcionen d'aquesta manera. Llavors jo separaria
la llei de l'oferta de demanda, també.
Exactament. Llavors amb això, a l'Albert ens ho han marcat molt bé, o sigui, siguin conscients d'això i sapiguer que s'ha de gestionar això. Jo diria dues coses. Per una banda, el tema del dret a l'habitatge, evidentment, ara, el que hem de pensar és que el que no tens és dret a tenir un habitatge a l'Eixample de Barcelona. Val? Perquè probablement, i s'ha vist ara amb tot el tema del barri de Sant Antoni, doncs Barcelona, perquè és un pol d'atracció, perquè és una ciutat que, doncs, que atreu molta inversió, perquè és una ciutat que està de moda, per lo que vulguis, té més demanda i, per tant, pugen els preus. D'acord? Contra això és difícil anar. Ara, la gent té dret a un habitatge. Ara no té per què tenir-lo a l'Eixample, pot tenir-lo a altres zones, per exemple, de l'àrea metropolitana de Barcelona. I una cosa que deia la Maria Eugènia, per mi molt important, és que en aquest cas i en d'altres hem d'arribar a que les administracions, a que les mesures socials que es posin estiguin al final de la cadena. És a dir, abans, hi ha que fomentar-ho també, hi ha altres mecanismes. I un molt important és la família. La família és un que pel que la té, hi ha molts sense sostre que potser no el tenen, estan desestructurats o la família no vol saber res. Però, home, hi ha mecanismes, o haurien de fomentar-se mecanismes, perquè abans que una persona, potser gran, visqui sola, l'altre dia havien trobat una senyora que portava 4 anys morta a casa seva. Ostres, aquesta senyora no tenia família. Abans d'arribar a aquest extrem, no es pot fomentar, no es pot obligar, no es pot buscar maneres de que la família es responsabilitzi abans de que es responsabilitzin les administracions. Per tant, el que deia la Maria Eugènia, jo crec que abans d'arribar a aquest punt hi ha altres mecanismes. Llavors, amb el tema del dret a l'habitatge, diria, sí, exacte, hi és, però no pensem en on has de viure, a no ser que realment tinguis el teu entorn social, la gent que està al barri de Sant Antoni, i dius, ostres, doncs tinc la família, tinc els amics, he viscut sempre aquí, és el meu barri. Doncs en aquí sí, però perquè vull viure a Barcelona, doncs potser t'has d'anar a viure doncs, a Badalona, a Cornellà, on la possibilitat de desenvolupar doncs, un altre tipus d'habitatges, els preus són diferents, on es pogués fomentar això.
Llavors, què n'opines d'aquest exemple, per exemple, que has dit al barri de Sant Antoni, que són veïns de tota la vida, que paguen un lloguer de 600 euros al mes, i ara de cop i volta se li acaba el contracte i li van pagar 1.200 o 1.000 euros. Diuen, és que nosaltres som del barri. Ens estan expulsant del barri, que és una frase que estem escoltant últimament molt en determinats barris de la ciutat de Barcelona.
I és així, però el propietari d'aquell pis doncs, té dret a treure-li el màxim rendiment. I aquesta persona, és que els que estan de lloguer, potser el seu veí el té en propietat, i potser aquesta persona diu, escolta'm, tu, jo si el puc llogar per això, m'agafo un pis a una altra zona, llogo aquest, i amb el que em donen tinc per pagar la hipoteca d'un altre pis. I això ho pensa una persona individual doncs, que té l'oportunitat de treure un rendiment immobiliari superior al que tenia fins ara. Mm-hmm. És lògic, jo contra això penso que, home, que hi han d'haver-hi mesures de cert control, però això és el lliure mercat. El senyor que té un edifici allà i a partir d'aquí el puc llogar pel doble del que tenia.
Jo crec que en aquest concepte l'Albert no estarà molt d'acord. No sé si tu no estaries d'acord en marcar un preu de lloguer màxim. És que o de regular el preu del lloguer.
Jo estaria a favor de que aquestes mesures no siguin dràstiques, o sigui, que s'estableixin uns temps de traspàs, uns temps de
marge,
de procés...
Que també dic una cosa, per un propietari de pis, jo no sé fins a quin punt li interessa més saber que cada mes tens una persona que paga 600 euros i que pagarà, perquè ja la coneixes, que no posar-te un que paga 1.000 i que potser tots els mesos no paga.
Però això és una decisió del propietari, això, clar, això és com saps? Tot, a més benefici, més risc, normalment. Mm. Però això ja és una decisió del propi propietari. Llavors, posar unes mesures que diguis, home, que no pugui ser de la nit al dia i que siguin més progressives. Però és que jo estic en contra, en general, de la prohibició i de la regulació. Entre altres coses, perquè si es fa això, feta la llei, feta la trampa. Uh-huh. I llavors t'entrarà un agent immobiliari d'aquests buitre que et compra el pis amb inquilinos dintre perquè posa un mecanisme que te'ls fot fora igual i fa un negoci diferent que potser pues acaba amb el mateix resultat.
Amb això, de fet, a l'eix de Trump, ho dèiem abans, no hi ha llicències turístiques, però hi ha molta gent que lloga el seu pis a través d'Airbnb, feta la llei, feta la trampa. Albert, què li diries a l'Ignasi?
No, jo sóc molt conscient de les limitacions del model de societat en el que vivim. Una altra cosa és que ideològicament m'hi senti còmode o no. La qüestió és que anem cap a un model de ciutat on aquests propietaris de pisos tampoc podran viure. Perquè anem cap a un model de ciutat en el qual les famílies no hi podran viure. Estem en un barri, ara mateix estem en un barri on el procés de gentrificació es va intensificant. O sigui, viure aquí s'està convertint, si no tens un pis de propietat, s'està convertint en absolutament impossible.
No? El barri de Sants parles, eh?
Sí, sí, sí. Els preus pugen de l'ordre del 40% en 3 anys. Com han de sostenir això les famílies? La mobilitat de criatures d'una escola a l'altra dels barris de Barcelona ha crescut desmesuradament en els darrers 3 anys. El desarrelament que suposa haver de canviar d'habitatge al darrere del mercat ens porta cap a un model de societat que principalment fa mal al que defensaves fa una estona, que era la família com a xarxa de suport. Perquè precisament on tenim més problemes de marginalitat urbana, on tenim més problemes de desarrelament, de trencament amb la societat, que és a la societat nord-americana, de les societats suculentes, vull dir, el que ens trobem són famílies marcades per la gran mobilitat, al darrere del mercat laboral i del mercat de l'habitatge, la gent viu en molts llocs diferents al llarg de la seva vida, i on, quan tu només veus a la família el dia d'Acció de Gràcies, quan et quedes sense res, no vas a demanar ajuda al teu germà. Aquella persona que veus al dia d'Acció de Gràcies...
La xarxa que tenen allà des del punt de vista familiar no és el que tenim aquí.
Llavors, quin és el resultat? 70.000 persones sense sostre a Nova York, 80.000 persones sense sostre a Los Angeles... Llavors, anem cap a un model de societat o cap a un model de ciutat on Barcelona serà una ciutat per gent amb molts diners, per gent que aterri per aquí circumstancialment a passar una temporada... amb salaris globals, clar, per poder pagar preus de lloguer globals.
Un estil de Londres o de París o de gran capital europea.
Efectivament. I això en detriment del turisme, també, perquè el turisme a Barcelona no només busca monuments i bon temps. El turisme de Barcelona, en part, està potenciat perquè Barcelona és una ciutat amb molta vida veïnal. I a la gent li agrada perdre's per la vida veïnal i sentir-se com un ciutadà més de Barcelona. Mm-hmm. Això té els dies comptats. Llavors, jo insisteixo, no sóc gaire fan de les solucions màgiques.
Que són impossibles, també. Eh?
Les polítiques públiques s'han de planificar, s'han d'avaluar, s'han de pensar bé. Hem de ser capaços de posar a prova polítiques i després poder dir, mira, ens hem equivocat, ara anirem per una altra banda, cosa que els nostres polítics són incapaços de fer. Uh-huh. El panorama polític català no et pots equivocar. Llavors, hem de ser capaços de fer pilots, hem de ser capaços de provar, hem de ser capaços de veure com funcionen aquestes irregularitats, aquests mecanismes, sense apriorismes, sense dir no. És que, clar, si regulem per aquí, això ens sortirà malament perquè ens fotran la trampa per allà. És que, no, anem creant polítiques, anem avaluant-les. I això no ho fem perquè, en general, aquí està molt castigat el fet de dir escolteu, ciutadans, ciutadanes, ens hem equivocat, ara ho farem d'una altra manera.
Mm-hmm. Vull escoltar també a Maria Eugènia i al Miquel sobre aquest tema de Barcelona, com es podria doncs, millorar el lloguer i d'altres, perquè també la venda, també la compra-venda està pels núvols.
Bueno, jo estava escoltant a l'Ignasi i a l'Albert, que sembla que estiguin parlant de dues coses completament diferents, però jo crec que tots dos tenen algun punt que es podrien trobar, no? Mm-hmm. Per exemple, quan parlem de
garantir... I aquesta hauria de ser la solució, no? Sí. Que tothom busqués el punt comú.
Quan parlem de garantir l'habitatge, parlem de moltes coses més, perquè garantim l'habitatge, que es tindria que garantir, no? La paraula dret d'alguna manera, és la que et dona poder exigir allò que t'és degut, poder exigir allò que la llei no comprèn, això ho diu el diccionari català, allò que la llei no comprèn i allò que la llei estableix. En aquí la llei sí que et diu que pots exigir a l'habitatge, perquè t'ho diu la Constitució, etc., perquè com que no ho desenvolupa, el lliure mercat està fent les seves. Però Finlàndia ho ha solucionat, i jo crec que aquí també ho podem solucionar. Si una persona que viu a l'Eixample, perquè a més, per tenir un habitatge, per poder viure, a més, és que tinguis la teva xarxa, perquè estem parlant de la família, però si aquesta persona que s'està quedant sense pis, a la seva família no tenen puesto a casa seva, perquè no estem allotjant amb un, potser estem allojando al 4 o 5. Mm-hmm. Aquesta persona s'anirà lluny de la família, i si no hi ha relació, no n'hi ha, tampoc tindrà aquest suport, no? O sigui que l'habitatge ha de garantir no només això, sinó que aquest habitatge compleixi una sèrie de garanties, no? Què passa amb aquesta persona que està vivint a prop del mercat de Sant Antoni, que no pot pagar això? Bueno, vull dir, també aquella persona que té aquell pis necessita, potser, aquell lloguer per viure. Que també ho hem de pensar. Aquesta persona, potser, és fonamental, això. Però sí que es podria fer una ajuda social que compensi aquesta part de lloguer que suposaria posar de nou aquest pis al mercat. Això es podria fer.
Una desgravació o el que fos.
Clar, algo que afavorís que aquesta persona no fes fora en aquest inquilino. Es podria fer. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes coses. És que Finlàndia no ho ha tret de la màniga. Ha estudiat el que li passava a la societat i ha fet... I la diferència de Finlàndia aquí és la política de prevenció de que abans que aquesta persona quedi al carrer... Ja se li facilita una sèrie de coses perquè no acabin al carrer.
Mm-hmm. Per evitar el final,
clar,
diguéssim.
Dir, mm-hmm. Això necessita legislació.
Mm-hmm. Miquel, un tema complicat. Jo us demano aquí amb una vareta màgica que el solucioneu, però bueno.
No, jo veig que parlem molt de Finlàndia, però no sé si Finlàndia és un... Sí que és un referent, suposo, des del punt de vista de model, però no sé si la societat d'aquí, la societat finlandesa, som comparables, anem a dir, no? Home, jo el que s'ha dit, a mi em sembla que hi ha dos o tres trets importants, anem a dir. Un d'ells és que és un problema que no se soluciona a curt plaç, anem a dir, això requereix una acció continuada. El segon tema és que tampoc se solucionarà a la ciutat de Barcelona, com ciutat de Barcelona, sinó que segurament s'ha d'anar amb un àrea més gran, i això vol dir col·laboració entre les administracions, és a dir, que tant l'administració local com l'autonòmica i com l'estatal han de col·laborar amb aquest tema. Crec que és un tema que requereix també, això ho ha dit l'Albert, que no és un tema necessàriament de propietat pública, sinó que ha de ser un tema, anem a dir, de propietat segurament majoritàriament privada, perquè segurament públics no hi ha prou recursos per fer front, anem a dir, amb aquest problema, i si això s'enfoca a llarg termini, com amb una àrea més gran que el que és Barcelona ciutat, amb col·laboració de les administracions i amb el món privat, doncs a lo millor d'aquí uns anys estarem millor. Jo el que sí que també va dir l'Albert, que és una de les coses que, en el fons, quan parlem del dret a la vivenda, el que estem parlant és del dret de les persones a ser persones, perquè, en molt fons, la vivenda el que fa és fer que una persona pugui desenvolupar la seva vida de manera normal, anem a emplear aquesta expressió, no? Sí, perquè la vivenda és un lloc on pot relacionar-se naturalment amb la seva família, amb els veïns, amb el barri i tal. Sense vivenda, la persona queda absolutament desestructurada, anem a dir, i queda exclosa de la societat, anem a dir, no? Per tant, la vivenda és una... A part que és un dret, òbviament, però és que és una necessitat vital perquè la persona estigui integrada en la societat, anem a dir, no? I sigui un membre més de la societat. I segurament, a més, la societat no es pot permetre el luxe de que persones quedin fora, anem a dir, no? I el que passa és que la solució no és, desgraciadament, no és un problema a curt plaç, anem a dir. És un problema que requereix constància, tenir clars quins són els objectius, tenir clar què és el que s'ha de fer i molt temps per davant, anem a dir. Que segurament, si volem estar millor d'aquí un cert temps, pues fa falta, anem a dir, doncs ser conscients del problema i posar mans... I quan de vegades parlem dels polítics, pues els polítics moltes vegades tenen demasiada visió a curt plaç. Però bueno, l'alcaldessa de Barcelona té un cert pedigrí amb el tema de la... va ser la, la, almenys la impulsora de, de tota l'organització que lluitava contra el desnonament de les persones per no pagar la hipoteca. I una cosa que potser ens semblava impossible, doncs van, van lograr. Van lograr, anem a dir, molts resultats, anem a dir. Però a base de constància i moltes vegades demanar lo impossible.
Ens falten 4 minuts i ens n'anem. Albert, si vols respondre els 3.
Sí. De fet, coincideixo amb... jo hem comentat en diverses vegades en què el problema de l'habitatge requereix moltes polítiques públiques combinades i moltes polítiques a diferents nivells. Hem apuntat algunes qüestions, però hem de ser conscients que quan tenim gent dormint al carrer, tenim gent dormint al carrer com a conseqüència d'això. I crec que és un missatge important, com a conseqüència de la fallida del mercat de l'habitatge. Perquè... Durant dècades hem considerat a les persones que dormien al carrer com a persones amb un cert problema de desviació social. De fet, la major part dels municipis de l'estat espanyol només tenen albergs per una setmana perquè consideren que la gent que no té domicili són transeünts, estan de pas. Tu passes per aquí, que no dormis al carrer, dorm aquí, però fot el camp. I les ciutats on la gent anava per quedar-s'hi, les grans ciutats són les que al final han generat dispositius socials per poder atendre, perquè han assumit que aquelles persones formen part de la ciutat i són habitants de la ciutat. El que hem d'entendre és que això del transeünt no existeix. El que existeix són moviments migratoris, existeixen moviments forçats per raons econòmiques, per mercat de l'habitatge, i existeix una expressió de la falta d'accés a l'habitatge extrema, que és la que veiem quan sortim i veiem algú dormint a un caixer automàtic o veiem algú dormint al carrer. I que, per tant, no estem enfrontant-nos a un problema d'espai públic i d'estètica de la ciutat, sinó que estem enfrontant-nos a un problema de drets. I com a problemes de drets té difícil solució, però és una obligació moral abordar-la.
Mm-hmm. Ignasi, no sé si tu volies intervenir, perquè com abans també t'has respost a l'Albert, ens queden 3 minuts.
Sí, no, mira, no, la intervenció que faria jo una mica arrel del que ha dit l'Albert. Jo crec
que... posaves la guinda al programa, al final.
No, és el meu objectiu, però bueno. No, sí que crec que és important, de tot el que hem parlat, que hi ha moltes mesures que les pots veure des d'un punt de vista més empresarial o de mercat, des d'un punt de vista més social. Jo crec que ja l'Albert ha dit una cosa que és fonamental. Això d'implicar a més d'un agent, ha de ser molt transversal.
Un pacte d'estar, fins i tot, no?
Sí, algo molt més global, i sobretot amb una planificació a llarg termini, perquè això no es aconsegueix en 4 anys de legislatura. Això s'ha de fer entre molts partits o entre totes les persones que prenguin decisions i amb una mirada a llarg termini, perquè s'han de canviar moltes coses i moltes requereixen de molt temps.
I només un apunt en aquesta línia. El Plan Nacional de Vivienda, aprovat pel Consell de Ministres fa uns mesos, no esmenta en cap moment a les persones sense sostre, sense llar. I és un Plan Nacional de Vivienda, perquè seguim amb la lògica de que les persones sense sostre són una problemàtica que s'ha d'abordar pels serveis socials. Quan...
Estan excloses de la societat, en el fons.
Estan excloses, sobretot, del mercat de l'habitatge. Uh-huh. I, en conseqüència, de la societat. Per tant, tenim un Plan Nacional de Vivienda que no considera les persones sense sostre objecte de la seva intervenció pública. I un Plan Nacional de Vivienda orientat a la reactivació del mercat immobiliari més que a disposar l'habitatge com a un bé social i com a un dret. No?
Conclusió, que cal fer un gran pacte amb totes les forces polítiques a llarg termini, no a curt. Plans Nacional de Vivienda, no d'ara, d'aquest govern, del PP o del govern dels socialistes, sinó d'Espanya, de Catalunya o de Barcelona, per a llarg termini, i tenir en compte tots els agents implicats, gent que està de lloguer, gent que lloga un pis, gent que compra un pis, gent que el vol vendre, i també persones que no tenen un habitatge, doncs, on dormir i on fer la seva vida i on poder desenvolupar, també com ens deia abans el Miquel Vila d'Espujol, doncs la seva vida quotidiana sense casa és impossible poder-te formar i desenvolupar-te com a persona. Albert Sales, professor de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Altres, Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i professora de Dret Civil, també moltíssimes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Ignasi Rafel, enginyer i headhunter, moltes gràcies també per haver vingut.
A vosaltres.
I el Miquel Vila d'Espujol, enginyer i membre del patronat Acció Solidària contra l'Atur, també moltíssimes gràcies per venir al programa.
Molt bé.
Tornem dijous que ve a partir de les 8 del vespre en el darrer programa d'aquesta temporada. Ens anem de vacances i la temporada que ve tornarem també parlant d'habitatge i d'economia amb valors a través de Ràdio Estel en aquesta 8a temporada que estem a punt de finalitzar. Un programa que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa. Els controls tècnics, el Jordi Carretero, la producció de la Mireia del Pozo i qui els ha parlat, Quim Esteban. Fins la setmana que ve.